cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, bona hora, benvingut, benvinguda. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 11 d'abril ja. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra i jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de col·leccionar samarretes del Barça fins al punt d'arribar a tenir-ne més de 150. Ens ho explicarà un oient, el David. I com que s'acosta la Diada de Sant Jordi, l'Adrià de la web online Jo Aprenc Català ens parlarà d'expressions d'afecte i d'amor en català. A més, us faré una proposta perfecta per gaudir en família al Festival de Circ de Solsona i Torà, a Catalunya. I tenir gos implica noves obligacions legals per garantir el benestar de l'animal. És obligatori identificar-lo amb el microxip i registrar-lo al cens municipal i en parlaré amb l'educador caní Joan Carles Prats. I, per cert, sabeu menjar per estrès o menjar per avorriment o per tristesa és molt més habitual del que ens pensem? Doncs sabrem què hem de fer per menjar bé amb la nutricionista higienista la Carlota Riba, que la tindré també aquest matí de dissabte amb nosaltres. I no us perdeu les ofertes per viatjar de la millor manera i al millor preu que ens explicarà la Mar de 3w.buscounchollo.com. Un dissabte ple de coses, el més important són les persones i ets tu allà on siguis. Així que si tens algun hobby curiós que em vols explicar, tens algun moment que vulguis participar en el programa, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. camins.catalunya@cope.es. I ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada setmana parlem d'aquells hobbies que us apassionen, aquelles coses que us agrada fer i compartir, i algunes d'elles que fins i tot han acabat esdevenint a dia d'avui la vostra professió. Recorda que m'ho pots explicar a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, o a través de l'Instagram raquel@camins. I avui parlem d'un hobby que combina passió, història i sentiment: el col·leccionisme de samarretes del Barça. Per molts, una samarreta és només una peça de roba, però per altres és un record d'una temporada, d'un gol impossible o d'un jugador mític. El nostre convidat d'avui, el David, ha convertit aquesta afició en una autèntica col·lecció plena d'històries i d'emocions. Cada samarreta té un significat especial, pot representar una final, una etapa gloriosa o fins i tot un moment personal viscut durant la televisió o el camp. Anem a descobrir com va començar aquesta passió, quantes samarretes té, quina és la més especial i què implica tenir un hobby de conservar una part de la història del Barça a casa seva. Molt bon dia, David.
Molt bon dia, Raquel.
David, recordes quina va ser la teva primera samarreta al Barça?
Doncs mira, la primera del Barça és una que vaig tenir de Pau Gasol, que es va fer Nike en un homenatge de la Copa 2001. Però de la col·lecció actual, que només en tinc d'utilitzades pels jugadors, va ser una de Jacob Pullen, amb els colors de la senyera, de l'any que va trencar el rècord de triples a l'ACB.
I encara la conserves?
Sí. Encara, totes dues.
I quantes samarretes tens actualment? Tens un número exacte o has perdut el compte?
No, tinc el número exacte. Mira, justament aquesta setmana ha entrat la número 166. I ho sé perquè tinc un Excel amb totes les samarretes, amb les dades del jugador, la temporada, els colors, els preus, així ho tinc tot controlat.
Déu-n'hi-do, és com una segona feina, això, eh?
Més o menys, sí.
Tens alguna samarreta que sigui la joia de la corona de la teva col·lecció?
Sí. Una de Pau, del Pau Gasol, de la primera temporada que va tenir fitxa amb el primer equip, que em sembla que és la temporada 99-2000, de color grana, que va ser el primer any que va estar, doncs el que et deia, amb el primer equip totalment, no en fitxa de cantera, i no portava el dorsal 16, que és el seu mític dorsal, portava el 10, pel fet aquest de ser un jugador que venia de cantera.
I d'on et ve aquesta afició tan gran?
Doncs mira, vaig començar fa molt de temps, quan jo era més jove, amb els 12 anys més o menys, vaig començar a jugar a bàsquet, necessitava una samarreta per anar a jugar, vaig aconseguir una de la NBA i bueno, va fer una mica d'espurna i allà vaig començar a agafar a poc a poc i més endavant va arribar un moment que tenia més de 700 samarretes. Llavors vaig haver de fer un pensament i dir, m'haig d'especialitzar en alguna cosa. I clar, com jo soc tan fan del Barça, vaig dir, bueno, anem cap aquí.
I n'hi ha alguna que t'hagi costat especialment d'aconseguir?
Quasi totes, ara del Barça, com només col·lecciono del Barça, costen molt d'aconseguir perquè són molt exclusives. Però una de les que em vaig trigar va ser amb Gerard Mustaf, que és un altre exjugador dels anys 90, que li vaig estar escrivint per Instagram per veure si encara conservava alguna samarreta i tal, i em va dir que les conservava però que no es volia desfer perquè volia que fossin pels seus fills, però bueno, vaig insistir-hi molt i després d'uns quants mesos em va enviar dues seves i dos més, una del Dueñas i del Gimmicks.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Quin superregal aquest.
Sí, totalment.
I tens algun sistema especial per guardar-les en vitrines, a la vista? Vull dir, tu, com ho tens organitzat?
Tinc un armari, les tinc a un armari apartades, tinc dos armaris, un per la roba i un altre per les samarretes, i les que són més delicades, que solen ser les que estan fetes de plàstic, la serigrafia està feta de plàstic, les tinc posades en una funda tèxtil perquè no s'enganxin entre elles. Sempre has de tenir en compte que no estiguin a un armari que els hi doni el sol o tingui alguna font de calor molt pròxima perquè si no es desfà aquesta serigrafia. I el tema de l'ordre, jo les tinc ordenades per ordre alfabètic. Així, quan haig de fer alguna foto, és més fàcil de localitzar.
Doncs ho tens molt, molt ben organitzat, David? Déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, jo pensava, si suposa en vitrines, com a vegades es fa, has de
No.
cada cop traslladar-te a una casa més gran, perquè clar, amb
Ah, oh, sí.
166, dius...
Crec que em quedaria sense paret.
La teva família entén aquesta passió o et diuen que ja no hi ha ni una samarreta més a casa, que millor que ja ho deixem aquí?
No, bueno, ara per sort visc sol, llavors no tinc gaire problema perquè tinc l'armari dedicat, però bueno, quan vaig començar encara era a casa de la mare i després bueno, amb la parella també. Sí que és veritat que no entenen aquesta dedicació, però bueno, és un hobby com qualsevol altre. O sigui que no hi ha cap problema.
Home, pensa que hi ha moltes dones, no vull ni dir dones o homes, però vull
Sí.
dir, hi ha gent que té un armari amb una de roba impressionant, també, eh? Vull dir
Exacte.
que, clar, cadascú té
Exacte,
el seu.
és més o menys el mateix, però no me les poso.
Si poguessis aconseguir una samarreta històrica que encara no tens, quina seria?
Uf, és una bona pregunta. Tindria molt a escollir, eh? Si parlem de jugadors, em falten mites com l'Audie Norris o el Solozabal, que encara no tinc cap seva, o un altre que m'encantaria seria el Bodiroga, que va ser un dels primers ídols que vaig tenir. Però si parlem de models, m'agradaria realment aconseguir una molt antiga, tipus anys 60 o 70, 70, perquè la més antiga que tinc ara és dels 80. Llavors, una dels inicis del club m'agradaria molt.
I algun moment especial a l'hora d'aconseguir una samarreta? Aquella que vas aconseguir per tu va ser emocionant?
Sí, oi tant. Quan les aconsegueixes, sempre les agafes. A més, sempre em dedico mitja horeta, una horeta quan arribo a casa per mirar-la bé, veure detalls o veure si té signes d'utilització, qualsevol cosa a l'etiqueta. És molt xulo, la veritat.
I una pregunta clau, David. Hi ha alguna samarreta que no vendries mai encara que t'oferissin una fortuna?
A veure, mai diguis mai, però aquesta de Pau Gasol que et deia no la vendria perquè és única. O sigui, no n'he vist cap model. És veritat que hi ha molts models que estan repetits o que coneixes altres col·leccionistes que tenen alguna semblant, però aquesta de Pau Gasol, per exemple, no n'he vist cap semblant i significa molt. Llavors, què et deia, no? Mai diguis mai, però hauríem de venir amb molts calés per treure-me-la de sobre.
I has pensat on vols arribar en un futur?
La veritat que no. Ha arribat un moment que és part de la meva vida. Vaig agafant samarretes i no tinc cap meta perquè, clar, no pots aconseguir totes. Això és una cosa que has d'assumir quan col·lecciones. Però vaig fent. Sí que és veritat que el fet d'anar col·leccionant i anar ampliant la col·lecció m'ha obert moltes portes. Per exemple, vaig anar al Palau i amb el Barça, pròpiament. El Barça em va oferir fer una exposició allà, vam fer fotos, va quedar molt xulo i allò va ser com una mica culminar el somni del col·leccionisme. I ara mateix, doncs, no hi ha cap meta. És anar agafant i quan surt alguna cosa que em fa il·lusió, vaig a per allò i ja està.
Doncs, David, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat aquest hobby fantàstic que tens, que segueixis endavant aconseguint moltes samarretes i nosaltres des d'aquí t'animem.
Gràcies, Raquel. Gràcies per tot.
I et vull recordar que tu que m'escoltes, si tens un hobby, aquella cosa que ens vols explicar que és molt teva o aquella que ha acabat esdevenint la teva professió, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com sabeu, s'acosta Sant Jordi, una de les diades més boniques de l'any, i més romàntiques també. Anem a descobrir expressions i frases d'amor en català per dir el que sentim d'una manera especial. I, per cert, us vull recordar que hem de dir més sovint el que sentim, que molts cops ens ho guardem i és molt bonic sentir un t'estimo, un gràcies, paraules boniques i paraules d'amor que sovint doncs, queden en l'oblit o en la vergonya que no hem de tenir. Veurem com la llengua ens ofereix moltes maneres boniques i originals d'expressar els sentiments i en parlaré, com sempre, amb el nostre professor d'Adrià de la web online Jo aprenc català, l'Adrià, i ho farem avui amb molt d'afecte. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Efectivament, tal com has avançat, aquesta setmana parlarem d'un tema que tenim cada cop més present a mesura que ens acostem a Sant Jordi, l'amor, però no només del sentiment en si, sinó de com el català el descriu amb expressions, frases fetes i refranys. Perquè una cosa és dir t'estimo i una altra és tot el que la llengua ens permet dir al voltant d'aquest sentiment. Comencem per un parell d'expressions que signifiquen estar enamorat. Una és estar seny a perdre o l'altra és estar fet grulla per algú. Segurament no les heu sentit perquè no s'utilitzen gaire, però també és un bon moment per reivindicar-les i utilitzar-les, i significa que algú està intensament enamorat d'una altra persona. També podem dir que algú ens ha robat el cor, és una expressió molt més estesa, que indica que una persona ens ha captivat completament, i quan aquest amor és correspost, diem que fan bona parella o que estan fets l'un per l'altre, és a dir, que encaixen perfectament. Per descriure els inicis, tenim imatges molt boniques com tenir papallones a la panxa, que reflecteix aquest nerviosisme i il·lusió dels primers moments. Però el català també és molt ric quan les coses es compliquen. Per exemple, podem dir que algú fa el cor fort quan intenta aguantar emocionalment una situació difícil o que li han trencat el cor quan pateix per amor. I fins i tot tenim expressions més iròniques com amor de lluny, amor de fum, que ens diu que les relacions a distància sovint són difícils de mantenir. I si anem als refranys, la saviesa popular encara ens diu més coses.
Anava a fer una broma i m'ho he pensat, però dic que la faré. Ara, i a més amb el preu de la benzina, encara són més difícils de mantenir les relacions a distància.
Exacte. S'encareix l'amor.
S'encareix molt.
I mira, justament sobre això de pagar, tinc aquí el primer refrany, que és amor amb amor es paga. És a dir, l'afecte s'ha de correspondre. També l'amor és cec, una de les dites més universals, que quan estimem sovint no veiem els defectes, o bé, on hi ha amor no hi ha temor. L'amor genera confiança i seguretat. N'hi ha d'altres que tenen un punt més irònic o realista. Amors nous, dolors nous. Cada nova relació pot portar noves alegries, però també nous patiments. I encara una altra molt gràfica, qui té el cor alegre estima sempre. Aquí l'amor es vincula amb l'actitud vital. La llengua també ens permet parlar de l'amor en registres més col·loquials o fins i tot més directes. Per exemple, expressions com estar per algú, anar darrere d'algú, ens situen en un àmbit més quotidià. Tot aquest conjunt d'expressions ens mostra que tenim moltes maneres de parlar de l'enamorament, de la passió, de la decepció, i cada expressió porta un matís diferent. I ara que s'acosta a Sant Jordi, tot aquest vocabulari encara pren més sentit perquè és una diada en què la llengua i l'amor es troben. I també tenim aquesta part d'amor, però també hi ha la part de llengua. I és que per Sant Jordi, si voleu aprofundir en el català i sobretot evitar barbarismes i parlar amb més precisió, us pot interessar el meu llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los, que és un recull pràctic per detectar errors habituals i aprendre alternatives correctes. I com sempre, també em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on comparteixo continguts setmanals per ajudar-vos a millorar el vostre català. I espero que ara no us faltin paraules per dir tot allò que sentiu.
I quan deies i parlaves d'amor i dels sentiments, hi ha una dita catalana, si no m'equivoco, que és qui no arrisca no pisca, oi que sí?
Sí. Aquí ens pot servir perfectament per en aquells primers moments que comencem a sentir alguna cosa per algú, que de vegades ens hem d'atrevir i arriscar-ho si volem aconseguir alguna cosa, que de vegades després ens pensem, i si ho hagués intentat, i si...
Clar, millor no penedir-se'n. Penseu que és important el fet d'expressar el que un sent, perquè és millor expressar-ho que no quedar-se amb aquella cosa, com deia l'Adrià, i sí, amb l'ICI, eh? Doncs, Adrià, mira, jo no m'arriscaré, et convido dissabte vinent, acceptes?
I tant, accepto, accepto.
Doncs t'esperem dissabte vinent, com sempre. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que acabis de passar molt bon dissabte.
Igualment, que tinga bon cap de setmana.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life.
Tot i ser dissabte, m'agrada donar-vos plans també per diumenge perquè tingueu temps de preparar-vos, poder demà no sabeu què fer. I també m'agrada doncs, compartir opcions familiars per gaudir del cap de setmana perquè són aquells moments que no s'obliden. I justament, demà dia 12, tenim una proposta perfecta per gaudir en família, el Festival de Circ entre Solsona i Torà. Al matí a Solsona podràs participar en un taller de circ obert a tothom i veure l'espectacle Clam. I a la tarda, a Torà, continua la màgia amb més tallers i espectacles sorprenents, una oportunitat única per descobrir el circ contemporani en entorns naturals i propers, cultura, diversió i emocions per totes les edats. I per parlar-ne tinc amb mi la coorganitzadora del Festival del Circ del Solsonès, la Lara Renard, que m'acompanya. Bon dia, Lara.
Hola, bon dia, què tal?
Lara, per començar, explica'ns com neix el Festival de Circ i per què el fa tan especial respecte a altres propostes culturals.
Doncs el Festival de Circ neix pensant una mica des de la trajectòria que tenim el Miquel i jo dintre del circ contemporani. Fa anys que hi treballem com a artistes i també com a gestores culturals organitzant festivals i tal, no? I nosaltres hem treballat molt especialment organitzant esdeveniments a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on moltes vegades la cultura més es programa i on hi ha com més diversitat. I aleshores la nostra família, una part de la nostra família és de Solsona i dèiem, tenim ganes de fer alguna cosa fora, tenim ganes de portar-ho a casa. I bueno, aquesta proposta va néixer un dia anant a l'Ajuntament de Solsona i dient, volem portar circ contemporani aquí, volem treballar a casa i volem descentralitzar la cultura, perquè estem ja una mica fins al cap de treballar sempre a municipis grans, no? I l'Ajuntament hi va apostar des del primer moment. I aleshores, bueno, l'any passat vam fer una primera edició més petita per veure què tal funcionava i aquest any doncs hi tornem, sumant-hi també les forces d'altres dos ajuntaments i del Consell Comarcal, no? Perquè també han trobat que és una proposta xula, que genera imaginaris nous i que apropa la cultura doncs, a la comarca.
I heu apostat per portar el circ a pobles com Solsona, Torà i Guixers. Per què és important descentralitzar la cultura?
Doncs perquè sempre ens passa que per veure coses diferents, coses culturals, ens hem de desplaçar si vivim a municipis petits, no? I ha de canviar el paradigma, perquè s'ha de democratitzar la cultura, hem de generar cultura a prop, perquè si no les desigualtats són abismals. Si tu has de desplaçar-te, ja necessites una logística, una economia, una organització. En canvi, si la cultura et ve a casa, en qualsevol moment és un bon moment, no? Per apropar-te, per veure qualsevol
sí,
tipus
sí.
d'espectacle. I si són espectacles diversos, que de sobte el circ contemporani és una disciplina que no es coneix tant, tot i que s'està fent molt, no? I a Catalunya hi ha moltíssims espectacles i companyies que treballen des del circ contemporani, i encara l'imaginari del circ és molt tradicional, que no està malament i que encara existeix, però hi ha altres coses. I aleshores, el circ contemporani és el nostre llenguatge, és el que volíem treballar també, no?
I el festival doncs combina carrers, places, fins i tot boscos. Què pot esperar el públic d'aquesta experiència tan diversa? I demà hi ha previsió d'una mica d'alguna gota de pluja. Com us en sortireu?
Doncs tenim alternativa per pluja, això ho tenim tot controlat. A Solsona anirem al poliesportiu si plou i farem el taller i l'espectacle de clam allà. I a Torà anirem al convent i farem tota la programació allà, i segurament haurem de muntar i desmuntar coses i entre mitges posar una miqueta de música i fer caliu, no? Però tenim pla B, així que si cauen 4 gotes o 18 gotes, veniu igualment, perquè la programació continua i nosaltres hi estarem amb moltes ganes també.
I sabem quins tallers gratuïts, perquè hi ha tallers gratuïts de circ,
sí.
Quin tipus d'activitats s'hi poden provar? És apte per tots els públics?
Sí, ens agrada molt aquesta pregunta, perquè sí que és apte per tots els públics. No volem que vinguin només famílies pensant que les petites i els petits provaran una miqueta de circ. Volem que també provin mamis, papis, iaios, iaies, tiets, tietes, volem que ho provi tothom. Hi haurà, a Solsona hi haurà un taller gran on hi podran trobar totes les disciplines de circ que hi haurà malabars, hi haurà equilibri sobre objectes més adaptats o més difícils, hi haurà trapezi. A Torà sí que tindrem un ventall molt ampli de tècniques i de disciplines, però no podrem tenir trapezi, és l'únic. I serà un taller una miqueta més curt, perquè hi haurà després la programació i, si no, se'ns farà massa tard.
Doncs, Lara, Renard, moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres i ens aproparem al Festival de Circ del Solsonès.
Molt bé, gràcies a tu.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.968, 74968, serie 20020.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29 € el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
COPE Cataluña y Andorra.
El consejo para verte mucho mejor con la doctora Torrejón.
El mejor tratamiento del lipedema disminuye considerablemente los síntomas, mejora el aspecto de las piernas y evita el empeoramiento a fases más graves. En nuestro centro disponemos de una unidad para el tratamiento del lipedema. Consulta con nosotros sin compromiso. Soy la doctora Torrejón.
El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero en Área Jurídica Global te pueden ayudar, como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Área Jurídica Global, el despacho de abogados y financieras con despachos en toda España que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900 730 906 o en areajuridicaglobal.com.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al Corte Inglés Ponés.
Bajar de peso no es fácil, pero no tienes por qué hacerlo solo. Clínica Servidices de Barcelona, avalada con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International, cuenta con los mejores tratamientos integrales para la obesidad adaptados a tu estilo de vida. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625 334 334.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tú a los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
¿Te preocupa la flacidez en los brazos, pecho y vientre causada por la edad? Lycocosmetics tiene la solución. Han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez. Con retinol microencapsulado y péptidos, el serum de Lyco se convierte en un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Lyco transforma ciencia en resultados visibles, con activos de alta calidad y un cuidado al detalle para rostro, cuerpo y cabello. Y además, ahora están de promoción y tienen descuento en toda su web de hasta un 25% de descuento. Visita lycocosmetics.com y celébralo.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
a Catalunya, tenir gos implica noves obligacions legals per garantir el benestar de l'animal i és obligatori identificar-lo amb el microxip i registrar-lo al cens municipal. Ja no es poden comprar gossos a les botigues, només a criadors autoritzats o per adopció, també. I els propietaris han d'assegurar una cura adequada, evitar l'abandonament i respectar les normes de convivència, sobretot. Importantíssim. I avui tinc amb mi l'educador caní Joan Carles Prats, que ens explicarà com aquestes mesures afecten les famílies amb els animals. Molt bon dia, Joan Carles.
Bon dia, bon dia.
Com creus que aquesta nova llei canvia el dia a dia de les famílies amb gossos?
Jo personalment, tot el que sigui pues, afavorir el benestar dels gossos i la família, benvinguda sigui, no? Jo crec que no afecta en massa. Sí que a vegades hi ha algun punt de la llei que és lògica i altres que potser no són tant, no? Llavors la gent diu, ui, però com pot ser, no? Com tot, oh? Sempre que hi ha una llei, doncs, bueno, hi ha alguns punts que estan bé i altres que dius, bueno, això...
No tothom hi és sempre 100% a favor.
Sí, inclús no sé què ha fet la llei, no? A vegades no, penses això, segurament no ho ha fet, no ho ha dit un veterinari o un otòleg, sinó que... Però, bueno, ja se sap. Però, bueno, en principi...
I les noves obligacions, com per exemple el possible curs o assegurança, poden dificultar el fet de tenir un gos?
Bueno, jo crec que no. La dificultat crec que és el tema de... L'assegurança no. De fet, l'assegurança ja està bé que hi hagi una assegurança, perquè el teu gos pot ser molt bon gos, però en un moment donat pot fer caure una persona i, bueno, està bé, no? El tema del curs és complex. Realment no sé si s'està fent i com es faria, perquè realment un curs que funcioni i que realment formi a la família no és un curs de 2 hores. Vull dir que això del curs està una mica a l'aire.
Sí. I aquesta normativa ajudarà realment a reduir l'abandonament animal?
Bueno, algunes clàusules potser sí, però realment l'abandonament dels animals és una opinió personal i potser ho comparteixo amb molts professionals, ve més de la cria il·legal, una miqueta, d'aquell que té un gosset que, mira, he fet cria amb un altre i aquests gossets que són, no? Va apareixent famílies, ah, doncs te'l dono, i al final aquests gossos són els que omplen més les protectores, no? Realment, no el que agafa un gos amb una mica de seny.
Clar, i ara, per exemple, parlant del seny, per exemple, venim d'aquests dies de festius de Setmana sí. Santa, vindrà el Pont de Maig, vindrà ara l'estiu... Uh-huh. Clar, quines són les claus per cuidar correctament el nostre gos en aquests dies festius?
Dies festius. Bueno, si te'l pots emportar amb tu de vacances, fos fantàstic. Hi ha cada vegada més hotels o més restaurants, inclús que et deixen una mica més deixar portar el gos, no molts, però bueno. Si no, l'altre, pues, és, hi ha residències canines, per exemple, nosaltres en tenim residència canina, que és un lloc professional i que ens dediquem per això.
On la teniu? Per aquells amics que ens estiguin escoltant i diguin, ostres, doncs mira, vull portar el meu gos a la residència, quin lloc la trobaran?
Es diu Espai Caní Prats i està a Polinyà. Això, Polinyà és un poblet que està a prop de Mollet, Santa Perpètua de la Moguda, el Vallès Occidental, i com la nostra n'hi han més, vull dir que són centres amb nucli zoològic, amb personal qualificat, que tenim els gossos i els cuidem, i la nostra idea de la residència és que, tot i que les famílies, quan són, és la primera vegada que el deixen amb molta pena, i nosaltres els diem, bueno, és com si deixessis el nano a de colònies i es tracta de que s'ho passin bé.
El deixes a la guarderia per primer cop.
Sí. És una opció bona, vull dir que també està bé.
I quins són els errors habituals que cometem quan tenim gos i fa calor?
Pues potser no ser conscients del tot de que amb molta calor, per exemple, un gos, per exemple, no pots deixar el cotxe durant, es queda de més pocs minuts. Ara, per exemple, no fa una calor extrema i bueno, pots anar, que de fet és una de les claus de la llei que no et deixen, no? No pots deixar el gos a dins del cotxe, però sobretot al juliol i a l'agost, hi ha molta gent que desconeix que en 5 minuts a les 2 del migdia, igual el gos entra amb un cop de calor. Diu, ostres, però si només he anat a comprar el pa un moment i l'he deixat. És la desconeixença. O, bueno, tenir-lo moltes hores al sol, També he vist gent que potser se'n va a córrer amb el gos a les 12 al migdia. En juny, juliol, ojo, perquè, bueno, tu sues, però clar, el gos té més dificultat.
Ho passa malament.
Sí, aquestes són una mica les més.
I si deixem el gos a casa d'un familiar que no està acostumat, què li hem d'explicar o què li hem de preparar?
Jo recomanaria que abans de deixar-lo uns dies, que es coneguessin, si no es coneixen, que es coneguessin, anar una miqueta a casa d'aquest familiar o que el passegés una miqueta perquè que el gos, bueno, pues que no sigui una persona desconeguda. Si no pot ser, no passa res. De fet, quan ens el porten en recència, moltes vegades són primerizos, no? Bueno, simplement deixar-li en aquest familiar pues, el menjar que sempre té, el seu llitet és important també, o alguna roba, i donar-li unes quatre instruccions de com ha de ser el passeig. I en principi, els gossos, si són sociables, mitjanament sociables, tenen molta capacitat d'adaptar-se. El gat, per exemple, és un animal molt més complicat d'adaptació, molt més difícil. Però el gos, en principi...
Perquè, clar, hi ha molts amics i amigues que ens estan escoltant i que potser el seu gos és un xic rebel, els està costant educar-lo, és un cadell molt mogut. En aquest cas és quan han de recórrer a un educador caní?
Sí, nosaltres ja fa molts anys que fem cursos per cadells. De fet, per cadells a partir dels 4 mesos, més o menys, anant endavant. I és una mica una bona edat perquè formes el cadell però també formes a la família. Els nostres cursos són per a la família també, no? Perquè ensenyin a no tenir futurs problemes conductuals o a preveure'ls, etc. Vull dir que és una molt bona edat el cadell.
Doncs ja ho sabeu, www.joancarlesprats.com, allà doncs el trobareu, i també avui ha sigut amable de compartir amb nosaltres aquesta estona aquí en el programa. Moltíssimes gràcies, Joan Carles Prats.
A vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I quantes vegades hem obert la nevera sense tenir realment gana? Segur que us ha passat menjar per estrès, per avorriment o per tristesa. És molt més habitual del que pensem. I avui parlarem de la diferència entre la fam física i la fam emocional. Perquè la Carlota Riba és una gran professional en això, us ajudarà de veritat. Treballa precisament la relació que tenim amb el menjar. I potser avui descobrirem que el que ens passa és més o molt més comú del que sembla. Molt bon dia, Carlota.
Molt bon dia, Raquel. Bon dia a tothom.
Carlota, com podem saber si tenim gana real o només ganes de menjar?
Doncs mira, hem de pensar una cosa molt important i una gran diferència és que la gana real és un reclam del cos, és un tema físic, mentre que la gana emocional és un reclam de la ment. La gana real la podem detectar perquè apareix a poc i no marxa. Encara que et despistis, segueixes tenint aquesta sensació de gana. És com la set. Quan tens set, per molt que passi el temps, si no beus aigua, seguiràs tenint set. A més, la gana real no demana cap aliment en concret. Simplement el que es necessita menjar i mengem el que sigui. En canvi, la gana emocional apareix de cop i va i ve. I sol tenir nom. Quan diem, em ve de gust, tinc gana d'una magdalena o tinc gana d'un tros de truita, de patata, no? Quan ens ve de gust alguna cosa en concret, no és gana real. Això és una manera molt, molt fàcil com de detectar, perquè el cos no t'ho demana, t'ho demana la ment. I sovint aquesta gana emocional la utilitzem, el nostre cos indirectament la utilitza per gestionar emocions, com l'estrès, la tristesa o l'avorriment. La gran part de les nostres ingestes diàries és gana emocional.
Home, fixa't que quan diem «Oh, és que em ve de gust menjar això», mai són coses sanes, no? Dius un plat de verdures, no? Normalment són patates, coses de picar, clar, que són les que ens tapen una mica aquest estrès. Perquè quins són els moments del dia en què apareix aquesta fam més emocional?
Realment no hi ha cap moment en concret, però el que sí que vull deixar molt clar és que per la nit, si tenim gana, quan ens anem a dormir, no és gana, segur, perquè per la nit els músculs estan relaxats, el nostre estómac és un múscul i no està en condicions de digerir durant el repòs nocturn. Amb la qual cosa, les persones, que n'hi ha moltes, que se'n van a dormir o que es desperten amb gana, aquesta gana és perquè darrere hi ha alguna cosa que hem de treballar en comptes de menjar.
I, Carlota, segur que hi ha moltes persones que ens estan escoltant ara i diuen, ostres, això m'està passant. Què poden fer per contactar amb tu, perquè les puguis ajudar, perquè això es pot arribar a regular o a arreglar?
I tant, sí, sí. Mira, poden contactar a la meva web, em poden enviar un WhatsApp per telèfon o trucar-me directament. Bueno, jo estic totalment disposada a ajudar les persones a aprofundir en aquest tema, perquè a més és un tema molt interessant de treballar quan algú està volent canviar hàbits alimentaris o voler perdre pes. No solament és el que mengem, també si sabem discernir quan tenim gana real, menjarem moltes menys vegades, això està clar.
I l'estrès és un dels grans culpables?
Sí, quan estem estressats, el cos allibera cortisol, que és el que ens fa augmentar la sensació de gana, perquè ens fa buscar aliments seductors, com sucres processats, perquè busca en el menjar la manera de calmar-se.
Clar, i això realment no ens ajuda gens, perquè quan estem tristos ens venen de gust justament aliments que són dolços o són calòrics. Per què ens passa això?
Sí, totalment. Bueno, passa igual com amb l'estrès. Quan estem tristos o emocionalment baixos, el cervell busca sentir-se millor ràpidament. Aleshores, què anem a buscar? Pues, aliments dolços, aliments calòrics que ens activin. Al final, també busquem amor amb els aliments. Algú dolç ens dona una sensació de plaer, no? Llavors, podem... aquest buit que tenim, no? per la tristor, el que sigui, doncs el podem suplir per aquest xute amb aquest aliment dolç que ens dona el cervell.
Doncs ja ho sabeu, és molt i molt important aprendre a escoltar el nostre cos, que la Carlota ens n'ajuda. La trobareu a l'Instagram, a carlota.riba, o bé podeu trucar-la per fer les vostres consultes al 656-65-92-21, 656-65-92-21, a Carlota Nutrició. Perquè una cosa que està molt bé, Carlota, és el fet de que quan detectem això, no ens facin una dieta tipus, sinó realment el que fas... aquest seguiment de la persona, de veure realment què li passa, que tot és arribar a l'arrel d'aquest problema per al final alimentar-nos correctament, estar saludables, sans i sentir-nos bé, perquè també l'alimentació va molt lligat a com un se sent.
Absolutament.
Doncs, com sí, sempre, sí. Carlota, un plaer tenir-te en el programa. Jo et convido a que tornis dissabte vinent perquè ens ajudes moltíssim.
I tant que sí.
I jo us convido que entreu al seu Instagram, carlota.riba, mireu el que fa, us ajudarà i podeu fer-li la consulta sense cap mena de compromís, que la Carlota doncs, realment és una molt bona professional i per això la tenim aquí en el programa. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu i ho fem de la mà de buscaunxollo.com, el portal que demostra que viatjar no ha de ser un luxe. I tot just acabem de tornar del pont de Setmana Santa i ja estem pensant tots, segur que sí, en la propera. Així que us portem idees per aprofitar el pont de maig, Sant Joan, el pont d'agost, opcions per tots els gustos i ens ho explicarà la Mar. Molt bon dia, Mar.
Hola, molt bon dia.
Mar, acabem de deixar enrere Setmana Santa. Quins són els pròxims ponts clau que recomanes aprofitar per fer una escapada?
Sí, just acabem de deixar enrere Setmana Santa, no? Però sí que és cert que ja notem molt d'interès pels propers ponts i festius que a més enguany cauen molt bé per poder fer doncs, una escapada sense demanar dies de vacances extra, que això és molt important. Nosaltres creiem que reservar amb antelació és la clau. Per això, doncs, la part positiva és que a buscaunxollo.com tenim tant ofertes d'última hora, però també ofertes per gairebé tot l'any, tota la temporada. Així que anticipar-se també és molt fàcil i surt molt a compte.
A part que podeu descarregar-vos fins i tot l'aplicació en el telèfon, com tinc jo, i és molt ràpid perquè directament pots veure les ofertes que hi ha o reservar amb antelació. És el millor perquè així ja ho tenim fet i ja
Exacte.
També és com una il·lusió. M'estàs treballant i dius, tranquil·la, perquè d'aquí poc marxo.
Tinc la propera, sí, sí.
Per exemple, el Pont de Maig aquest any cau molt bé. Quins tipus de xollos podem trobar per gaudir d'una escapada curta?
Exacte. Avui, aquest any, al Pont de Maig, doncs, jo crec que convé no deixar-lo passar, perquè ja comença doncs, a venir de gust un destí per gaudir del bon temps. Per justament aquestes dates teniu opcions des de 24 euros i un dels nostres preferits en aquest cas seria Tossa de Mar. A l'hotel Don Juan Tossa de 4 estrelles tenim un hotel a prop de la platja reformat recentment i tant les habitacions com la recepció al restaurant ja veureu que són molt macos, s'han reformat fa poc i han quedat superbé. Els nostres clients li posen un 9 sobre 10 en aquest hotel, així que bueno, és una de les opcions que us recomanem per gaudir del Pont de Maig.
A part, si us serveix també, jo hi he estat, m'ha encantat, tant l'hotel com Tossa, que és preciós.
És fantàstic.
S'ha de veure. I per Sant Joan molta gent pensa en la platja, però també hi ha tradicions com les falles al Pirineu. Què ens recomanaries per viure una experiència diferent, Mar?
Sí, mira, la veritat és que jo també acostumava a anar a la platja, però fa poc vaig descobrir les falles del Pirineu i la veritat és que a dia d'avui ja no ho canvio. Aquesta tradició ancestral ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i bé, és un espectacle veure com baixa el foc des de la muntanya. Heu de saber que això es fa en alguns punts del Pirineu, però nosaltres recomanem especialment a Boí, que són just per Sant Joan, és a dir, el dia 23 de juny, cau perfecte. Per allotjar-vos sí que recomanem l'apart hotel Siente Boí i Spa, que té 4 estrelles i és una meravella.
Ostres, a més que viatjar a buscaunxollo.com és per anar a hotels fantàstics amb un preu immillorable. I el Pont d'Agost, que és temporada alta, és possible trobar encara bons xollos o quines opcions recomanaries, el resort o la muntanya?
Sí, trobar viatges pel Pont d'Agost sembla gairebé impossible, no? És plena temporada alta, però a buscaunxollo.com, fins i tot en dates de temporada alta, fins i tot en el Pont d'Agost, tenim sempre el millor preu. Així que us deixo les meves recomanacions per a aquestes dates. El millor seria triar un hotel, especialment si aneu en família, hi ha resorts amb tobogans perquè els nens puguin gaudir mentre els pares descansen. També tenim ofertes en tot inclòs a l'estiu per evitar despeses sorpresa un cop ja estem viatjant. Pel Pont d'Agost també és cert que hi ha bueno, doncs, qui prefereix menys gent, menys massificacions, però també menys calor, perquè clar, en ple agost, doncs, si no estàs en una piscina es fa
clar,
difícil.
Es passa malament. I aquest any serà calorós.
Molt calorós. Doncs també tenim opcions el que seria el Pirineu, no? Pirineu català, aragonès, també Andorra és un dels destins que a l'estiu té molta demanda, per això que dèiem. Així que, bueno,
important.
Qualsevol d'aquestes, jo crec que pel Pont d'Agost us pot sortir molt bé.
Important. Planifiqueu el temps, no us perdreu els millors xollos per aquests ponts a www.buscaunxollo.com. També us podeu descarregar l'aplicació al mòbil, que és molt més ràpid. I jo, sí. Marc, t'esperem el dissabte vinent perquè ens expliquis més xollos d'aquests que no podem deixar a perdre.
I tant, no faltaré, aquí estem.
T'hi esperem.
Gràcies.
Escoltem la cançó Sembla mentida, de Muixca, un tema íntim i emocional que parla de desenganys i sentiments contradictoris en una relació. Amb un so actual i delicat, transmet aquella sensació de no acabar de creure el que s'està vivint i escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11. Jo sóc la Raquel Camins i m'encanta que ens acompanyem durant aquest dissabte i ens queden encara molt bones propostes per donar-te i per compartir, així que queda't amb mi. Fins ara.